lose my focus. I'm on the go, but I... Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Primer dia d'obligatorietat de portar mascaretes sempre, també a l'aire lliure i encara que es puguin mantenir les distàncies. Montse Manent.
La mesura, però, té partidaris i detractors entre la comunitat científica i la ciutadania. A les Terres de l'Ebre, on s'han detectat ja alguns brots de coronavirus, hi ha diversitat d'opinions.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
L'ús obligatori de la mascareta desperta una varietat d'opinions que estan a favor i algunes en contra del seu ús. I alguns creuen que aquesta mesura és per beneficiar les empreses que les fabriquen.
La gent que trafica amb mascaretes, les hi sobren mascaretes i ara és un bon moment perquè la gent les gaste. Quan no n'hi havia, no calia.
Primera mort al Segrià des del confinament en un nou dia on augmenten els positius en 46 i ja són 82 les persones ingressades a Lleida, 11 de les quals en UCIs.
Mentrestant, la síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, posa en dubte la legalitat del confinament perimetral del Segrià perquè el considera desproporcionat i injustificat amb les dades epidemiològiques a la comarca.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Tancar la ciutat de Lleida en aquests moments és el pitjor que li pot passar. Tancar indiscriminadament a la gent, gent que la major part de nosaltres estem sants i sense fer test, sense altres mesures de suport a la ciutadania lleidatana, això és intolerable. Si això és tot el que pensa fer la Generalitat de Catalunya amb Lleida, molt malament.
L'Audiència Nacional no jutjarà per assassinat els tres detinguts pels atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils.
L'Audiència Nacional ha acordat l'obertura del judici oral contra els tres presumptes membres de la cèl·lula gigadista que va atemptar el 17 d'agost del 2017. Els tres imputats seran jutjats, però, pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa, però no per assassinat.
Confirmada la permanència del Mobile World Congress fins al 2024 a Barcelona.
Ho avançava ahir el seu conseller delegat, però avui ho ha ratificat el patronat del Mobile World Capital Barcelona. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, augura per l'any que ve l'edició amb més assistència del Congrés.
I faig un pronòstic, que el Mobile l'any que ve serà el Mobile amb més assistents de la història, per un motiu, perquè compaginarà per primera vegada la component presencial amb la component virtual. I serà, jo crec, també una experiència nova de com fer un congrés, de com fer un esdeveniment d'aquestes característiques.
En cultura, l'emblemàtic edifici modernista de Reus, la Casa Navàs, recupera avui el frontispici destruït durant la Guerra Civil.
L'arquitecte Lluís Domènech i Montaner el va dissenyar per coronar l'immoble a principis del segle XX, una pràctica habitual en diferents edificis de l'època modernista.
La nova ràdio, David Fernández.
La reconstrucció ha estat possible gràcies a la voluntat de la nova propietat i al fet que la família que regentava aquesta casa botiga en l'antiguitat conservés algunes pedres del capcer original que va destruir una bomba de la Guerra Civil l'any 1938, unes pedres que ara han permès poder fer rèpliques. Sílvia Segalàs, la directora de la Casa Navàs de Reus.
El que fem és retornar-li l'aspecte que Domènech Montaner va dissenyar a principis de 1900.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà poc o mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans. A més, creixeran nuvolades a punts de muntanya on s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat feble o moderada, així com al massís del Port i altres punts del terç oest. A més, aniran acompanyats localment de tempesta i calamarsa o pedra. A banda, el Pirineu és possible que siguin localment forts. Per tant, precaució. En general, la temperatura pujarà un parell de graus i fregaran els 36 graus a ponent, mentre que la resta oscil·larà entre 29 i 34 graus. Pel que fa a demà, augmentarà la nuvolositat en general, tot i que al litoral hi haurà més clarianes s'hi farà més sol. De nou a la tarda s'esperen xàfecs amb tempesta al Pirineu i al Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i el Massís del Port. La temperatura serà semblant i oscil·larà entre 27 i 32 graus al litoral i al Pirineu i entre 30 i 35 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Isaac Malé, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora detectem diversos trams de retencions, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la Ronda de Dalt hi ha diversos punts amb aturades entre Sarrià i Horta en direcció al nus de la Trinitat. I a Santa Coloma de Gramenet, a la Pota Nord, hi ha un quilòmetre de retencions cap a Barcelona. A la Ronda Litoral també hi ha aturades a l'altura del Port en sentit Besòs. I altres punts amb retencions són l'A2 a Sant Joan d'Espí, on hi ha un quilòmetre d'aturades en direcció a Barcelona, i l'enllaç amb la C245, i també trobem retencions a la B30 a Badia del Vallès en direcció a Tarragona i l'enllaç amb la C58. I per acabar, destaquem que a la B500 de Sant Fost de Camp Centelles s'ha produït un accident i la calçada està tallada. A banda d'això, la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa i es circula amb comoditat per la majoria de carreteres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu... alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primera mort al Segrià per Covid-19 des del confinament, i ja són 80 les persones ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova i altres centres de la demarcació, tot plegat el mateix dia que entra en vigor l'obligatorietat de portar mascaretes també a l'aire lliure, i encara que es puguin mantenir les distàncies. La mesura, però, com sempre, té partidaris i detractors, també entre la comunitat científica, tot i que el gruix d'epidemiòlegs la veuen una eina necessària per aturar la transmissió. D'altres consideren que la decisió de fer-la obligatòria és política i no es sustenta amb cap criteri científic.
Així s'han expressat recentment veus com la del cap del Departament de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante. Altres, en canvi, tot i que creuen que la norma està més orientada per grans concentracions urbanes, sí que consideren la seva obligatorietat una bona eina per intentar frenar la transmissió del virus. És el cas de la metgessa adjunta també de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, la doctora Judit Villar.
Fet servir la mascareta s'ha mostrat eficaç. Es pensa, es creu que si un 50% de la població la portés als espais públics, es reduiria aquesta tassa de contagiositat que nosaltres mirem amb un paràmetre que és la ROC, que és quanta gent es pot contagiar una persona infectada. Es baixaria per sota de 1, solo com que la meitat de la gent la portés, amb la qual si baixem la contagiositat per sota de 1, estaríem controlant l'epidèmia.
I a tot això anem a veure què n'opinen els ciutadans de l'obligació de portar mascaretes pel carrer. Per saber-ho, ens desplacem fins a les Terres de l'Ebre, on també s'han detectat brots nous de coronavirus, dos d'ells avui mateix. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda.
Bona tarda. L'ús obligatori de la mascareta desperta una varietat d'opinions que estan a favor i algunes en contra del seu ús. I alguns creuen que aquesta mesura és per beneficiar les empreses que les fabriquen.
La gent que trafica amb mascaretes, els sobren mascaretes, i ara és un bon moment perquè la gent les desgaste. Quan no n'hi havia, no calia.
D'altres assenyalen que és una mesura que beneficia tant a qui la porta com als del seu voltant.
Però bueno, és una medida que es tenia que prendre, però el que tenia que fer és que es respectéssim. Ja només per anar a tots mateixos, no per els demés.
Tot i que molesta.
Ho veig com a mesura preventiva adequada, però és molt fastidiós.
Però tant si ens agrada com no, l'hem de portar si no ens afrontem a una multa de fins a 100 euros.
Tot plegat, com dèiem, el mateix dia que es registra la primera mort per coronavirus al Segrià des del confinament de la comarca. Els ingressos hospitalaris a la regió sanitària de Lleida pugen també a 82, dels quals 11 estan a l'UCI. El gruix d'aquests ingressos són a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, amb una cinquantena de nous pacients de Covid-19.
Pel que fa als contagis, el Segrià ha sumat 46 nous positius avui dels 482 registrats per Salut a tot Catalunya. La situació als centres sanitaris, especialment a les urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, és de calma tensa. Per ara es manté estable, però els responsables del servei admeten que tot pot canviar en qualsevol moment, com ja ho va fer el mes de març. També recorden que en breu es compliran 15 dies des del desconfinament total i la revetlla de Sant Joan, moment en què s'espera un augment important de nous positius. Paral·lelament, i tot i que el confinament al Segrià és perimetral i no total, la facturació a bars, restaurants i hotels de la comarca ha caigut un 90%. És per això que la Federació d'Hostaleria de Lleida reclama mesures de suport al sector per minimitzar els 1,8 milions d'euros de pèrdues diàries.
I això, i afegim les declaracions avui de la síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, posant en dubte la legalitat del confinament perimetral del Segrià. Padial el veu desproporcionat i injustificat d'acord amb les dades epidemiològiques a la comarca. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bona tarda.
Bona tarda. Padial ha fet arribar un escrit al síndic de Greuges demanant que el govern justifiqui la decisió de confinar el Segrià, ja que, segons el Procicat, només es poden limitar els drets en estat d'emergència 1, que es dona quan els contagis superen les 700 persones per cada 100.000 habitants, fet que no s'ha donat al Segrià i per això la síndica considera intolerable el confinament perimetral.
Tancar la ciutat de Lleida en aquests moments és el pitjor que les pot passar. Tancar indiscriminadament a la gent, gent que la major part de nosaltres estem sans, i sense fer test, sense altres mesures de suport a la ciutadania lleidatana, això és intolerable. Si això és tot el que pensa fer la Generalitat de Catalunya amb Lleida, molt malament.
En l'escrit, la síndica de Greuges Municipal també ha demanat un reforç urgent a la sanitat pública del Segrià, sobretot als CAPs.
De brots, però, en continuen sorgint arreu de Catalunya, avui especialment tres de nous, un a Cassà de la Selva, en un casal d'estiu, on de moment només hi ha un nen que ha donat positiu i ha obligat a aïllar 12 nens més i els seus monitors. L'altre, però, i més significatiu, al Reial Club de Polo de Barcelona.
El club ha hagut de tancar el seu casal per un brot de Covid-19 entre el seu personal. Almenys tres dels treballadors han donat positiu. Es tracta de dos monitors de pàdel i un del casal, però hi podria haver més casos a l'espera de les proves PCR que s'han fet els 80 monitors restants. Dels 300 nens inscrits, una vintena hauran de passar també la quarantena.
I on també s'han confirmat dos nous brots és a Tortosa. Allà l'alcaldessa Meritxell Roger ja s'ha afanyat a demanar precaució entre els tortosins perquè no abaixin la guàrdia, després d'haver estat la regió menys afectada fins ara per la pandèmia. Connectem de nou amb Canal Terres de l'Ebre, ara amb Andreu Miralles. Bona tarda.
Bona tarda. Continua el degoteig de nous casos positius de coronavirus a les Terres de l'Ebre. El Departament de Salut ha confirmat dos brots a Xarta i Camarles, amb quatre positius en total. El focus estaria en un claustre de professors de l'Institut del Perelló. Igualment, s'han detectat dos casos a Amposta, un a la Ràpita i tres al Canà. Este últim tindria l'origen a Barcelona. En les darreres hores també s'han confirmat dos casos més a Tortosa, segons ha explicat avui mateix l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger.
Coneixem que hi ha dos casos que estan a domicili, no són casos greus, no tenen cap problemàtica ni cap patologia greu i per tant estan en situació de normalitat, però sí que ens detecta que, com hem dit des del primer dia, este virus existeix, avui dia d'avui està present a la societat i per tant el que hem de fer és continuar prenent totes les mesures.
En total, a les Terres de l'Ebre, en els últims dies s'han confirmat un total de 12 casos nous.
Precaució també a l'Ajuntament de Tarragona pel brot de coronavirus que ha aparegut a la ciutat, tot i que es tracta d'un cas controlat, des del consistori demanen a la ciutadania que aquest cas serveixi com a alerta per extremar les precaucions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Salut ha confirmat un brot de Covid-19 a la ciutat de Tarragona amb 5 casos positius, tots ells de la mateixa família. A banda d'aquests 5 positius, el Departament de Salut està fent seguiment d'una vintena de persones. Fins al moment no hi ha cap hospitalitzat i es desconeix com s'han contagiat els pacients. El portaveu del govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha assenyalat que tot i tenir aquest brot controlat, aquest fet ha de servir d'alerta perquè la ciutadania acabi de conscienciar-se.
Es preocupa moltíssim. Fins ara els resultats de Tarragona eren positius en el sentit de que aquí no havia copejat fort. Això és perquè tant des de l'administració vam ser molt restrictius i molt preventius ja d'entrada, com des de la ciutadania se'ns va prendre en sèrio. Creiem que darrerament s'havia baixat bastant la guàrdia, tothom s'havia relaxat, i serveixi aquest brot per estar tots ben alerta perquè la pandèmia no s'ha acabat.
Des que va començar la pandèmia, al Camp de Tarragona s'han sumat més de 2.200 casos i prop de 400 morts.
Tot plegat, com dèiem, amb una nova jornada de proliferació de brots. Sanitat confirma que n'hi ha 73 d'actius a tot Espanya. Alguns s'estan estudiant, com és el cas d'un possible brot al Maresme, on de moment s'estan fent proves a 10 nois amb símptomes, després d'haver participat en una festa a la platja amb una seixantena de persones més. S'està, per tant, com dèiem ara, a l'espera d'aquests resultats. De moment, els casos confirmats avui són, segons Sanitat, 10 morts i 241 nous contagis per Covid-19 en els darrers 7 dies.
En la compareixença del coordinador d'emergències, Fernando Simón, ha reconegut que en el cas del Segrià hi ha cert grau de transmissió comunitària, fet que diferencia aquest brot de la resta dels detectats al conjunt de l'Estat, especialment els d'Aragó. Simón, però, ha descartat per ara un confinament domiciliari i ha considerat que hi ha marge encara per endurir les restriccions al Segrià.
No estoy seguro que ahora mismo confinar en las casas vaya a tener un impacto mayor. Yo creo que hay que esperar. Ahora, afortunadamente, ahora no tenemos que esperar 15, 20 días. Ahora, con 5 o 6 días, tenemos ya el periodo de incubación medio, podemos empezar a observarlo. Yo esperaría, creo que hay que esperar para ver si hay que confinar o no en las casas.
El responsable d'emergències sanitàries considera que l'acció més important feta fins ara ha estat la restricció de mobilitat i que en uns dies es veurà si té efectes. També sobre la nova normativa de mascaretes de la Generalitat, Simón ha considerat que encara que la decisió sigui sobreactuada, sempre serà millor que no fer res.
Doncs la Generalitat de Catalunya fa un acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 aquesta nit a Barcelona i assistirà el president Quim Torra i el del Parlament, Roger Torrent, entre d'altres autoritats.
L'acte no estarà obert al públic i té com a objectiu llançar un missatge d'esperança. Es podrà seguir a partir de les 10 de la nit a les televisions i ràdios locals en una missió que conduiran els periodistes de la xarxa Mònica Hernández i Jordi Sacristán.
Anem, doncs, fins a l'Avinguda Maria Cristina de la capital catalana, on hi ha la nostra companya Mònica Hernández, com dèiem, una de les conductores del programa especial d'aquesta nit. Bona tarda, Mònica. Tot a punt?
Bona tarda, Lali. Sí, tot a punt. Aquí, últimes proves de so. Ara fa uns minuts estava assajant sobre l'escenari amb Miqui Núñez, el músic terrassenc. Serà una de les persones que participarà en aquest acte d'homenatge. També seran en Jordi Savall, la Clara Pella, en Joan Pere, les Migues... tot un seguit d'actors, de músics que s'han volgut afegir a aquest acte institucional, no només en homenatge a les víctimes de la Covid-19, sinó que també ens deien des del govern en agraïment al comportament ciutadà durant aquesta pandèmia i també, sobretot, en agraïment als professionals sanitaris d'emergència i d'altres serveis essencials. A més, com deies molt bé, Lali, de Quim Torra i Roger Torrent, els dos presidents, també hi assistirà a aquest acte l'alcaldessa de Colau, l'alcaldessa de Barcelona, així com representants de víctimes, de familiars, de personal sanitari i de tots aquells serveis essencials, com us deien. En canvi, la notícia saltava aquesta tarda perquè la CUP enviava un comunicat on deia que no participaria en aquest acte d'homenatge perquè considera, diuen textualment els copaires, que és un autohomenatge de la classe política i, a més, critiquen la resposta a l'epidèmia per part del govern i també de l'Estat. Acte d'homenatge que començarà a les 10, que, com bé dèieu, es podrà seguir per les televisions i les ràdios locals d'arreu del país.
Doncs moltíssimes gràcies, Mònica, sigui com sigui, que vagi molt bé aquesta nit.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau política, nova sessió de debat avui al Parlament al voltant principalment de la gestió de la Covid-19, on tots els grups han presentat les seves mocions, la majoria en defensa de millores sanitàries, però també d'habitatge o suport al món local. En la sessió d'avui també hi ha hagut espai per picabaralles, de nou, entre els dos socis de govern, en aquesta ocasió per la taula de diàleg. Ha seguit la sessió el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Els partits de l'oposició critiquen la gestió i reclamen més recursos a l'executiu català i els partits de govern demanen més diners a la Moncloa. Escolteu la diputada dels Comuns, Marta Ribas, la socialista Assumpta Escarp i la republicana Gemma Espigares.
Si la mascareta ajuda, benvinguda sigui, però la mascareta no tapa el desgovern. La mascareta ni tapa la manca de rastrejadors, ni tapa la manca de secretari de Salut Pública, ni tapa la manca d'inspecció de treball, ni tapa la manca de coordinació entre els dos socis de govern.
S'ha confinat després de negar-ho per 3 vegades. També l'endemà que la consellera anunciés ahir que es crea la unitat de seguiment de la Covid, que a mi em va generar una certa confusió, perquè no sé si només és pel Segrià, si és en general, i tampoc acabo d'entendre què hem fet durant aquests 5 mesos.
No hagués estat el mateix si haguéssim tingut un sistema universal i amb un sistema públic
fort. Malgrat això, malgrat el sistema heredat, la resposta ha estat de reorganitzar l'atenció primària i hospitalària de dalt a baix.
La Cambra Catalana també ha debatut una moció sobre el balanç i les perspectives per a l'autogovern després de l'estat d'alarma. Junts per Catalunya demana reprendre el camí cap a la independència i Esquerra a la taula de diàleg enmig de les crítiques de Ciutadans al PSC i al Partit Popular.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Al marge de la Covid-19, l'altre titular del dia el trobem a l'Audiència Nacional, on finalment no es jutjarà per assassinat els tres detinguts pels atemptats del 17A.
L'Audiència Nacional ha acordat l'obertura del judici oral contra els tres presumptes membres de la cèl·lula jihadista que va atemptar a les Rambles de Barcelona, també a Cambrils, el 17 d'agost de 2017. Els tres imputats que no van morir ni a l'explosió del Canar ni als atacs del 17A seran jutjats, però, pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa, però no per assassinat, com reclamen les acusacions particulars de les víctimes. El jutge instructor considera que cap dels tres va participar directament en els fets de Barcelona i Cambrils, per això obre la porta tan sols a acusar-los d'intent d'assassinat. Els autors materials dels fets van morir abatuts pels Mossos o en l'explosió del xalet del Canà pocs dies abans dels atemptats.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Més qüestions. Confirmada la permanència del Mobile World Congress fins al 2024 a Barcelona. Ho avançava ahir el seu conseller delegat, però avui ho ha ratificat el patronat del Mobile World Capital Barcelona. El pacte entre organitzadors, institucions, patrocinadors i govern, que va un any més enllà del previst inicialment, és un compromís ferm per mantenir Barcelona com a referent del sector tecnològic. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i això, el col·legi es mostra prudent i alerta sobre la incertesa absoluta del moment, si l'economia catalana se situarà en creixement negatiu menys del 7% aquest any. Bona tarda, Lali. Tot i això, el col·legi es mostra prudent i alerta sobre la incertesa absoluta del moment, si l'economia catalana... Bona tarda, Lali. Tot i això, el col·legi es mostra prudent...
Bé, aquesta no és la crònica que volíem oferir-los. En tot cas, mirem de recuperar-la. En clau econòmica, això sí, el Col·legi d'Economistes de Catalunya demana a totes les administracions que facin el que calgui i no estalviïn recursos en despesa i inversions públiques. Tot plegat per revertir la situació i fer front al cop devastador que la pandèmia ha provocat en l'economia espanyola. Pel que fa a la recuperació, la previsió dels experts és que haurem d'esperar fins al 2022 o 2023. Anna Ruiz, bona tarda.
Prudent i alerta sobre la incertesa absoluta del moment, si l'economia catalana se situarà en creixement negatiu menys del 7% aquest any i creixerà al voltant d'un 5% l'any vinent, els percentatges de recuperació haurien de ser espectaculars, tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya, per assolir nivells semblants als d'abans de la pandèmia durant els propers trimestres. Així que l'economista Jordi Goula fa aquesta previsió temporal per constatar signes de recuperació.
Suposant que fos una V baixa perfecta per recuperar tot el que hem perdut aquest primer i segon trimestre, hauríem de pujar un 32, entre un 24 i un 32, per ser exacte. Xifres que, com veieu, jo crec que són inassolibles i per això m'apunto també a la tesi de que la recuperació final, que ho tinguem tot, doncs, com s'està dient, doncs, serà a finals del 22 o començaments de l'any 23.
A la valoració que ha fet el Col·legi d'Economistes no es descarta la necessitat de reajustaments salarials, però també de preus i marges per reflotar la situació.
En cultura, la Casa Navàs de Reus, un emblemàtic edifici modernista, obra de Lluís Domènech i Montaner, recupera avui el frontispici de l'immoble destruït durant la Guerra Civil. Montaner el va dissenyar per coronar l'immoble a principis del segle XX, una pràctica habitual en diferents edificis de l'època modernista. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. La reconstrucció ha estat possible gràcies a la voluntat de la nova propietat i al fet que la família que regentava aquesta casa botiga en l'antiguitat conservés algunes pedres del capcer original que va destruir una bomba de la Guerra Civil l'any 1938, unes pedres que ara han permès poder fer rèpliques. Sílvia Segalàs, la directora de la Casa Navàs de Reus.
La inauguració del capcer és un moment històric no només per la ciutat de Reus, sinó pel país i pel modernisme europeu en general, perquè cal pensar que Casa Navàs és l'únic edifici modernista de tota Europa que conserva el seu interior original. Per tant, el que fem és retornar-li l'aspecte que Domènec i Montaner va dissenyar a principis de 1900.
La inauguració tindrà lloc en línia a 8:45 pel web de Casa Navàs i per Canal Reus, un acte que inclourà la projecció del documental Casa Navàs, reconstruint la memòria, i una acció teatral just abans de destapar-se el frontispici.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la segona A, el Girona, apura les opcions de pujar directament a primera.
Els gironins cinquens jugaven avui contra l'Almeria, quart a 10:15 de la nit a Montilivi. Si l'equip català vol lluitar fins l'últim dia pel segon lloc, necessita imposar-se avui als andalusos, un equip que coneix molt bé l'actual entrenador del Girona, Francisco.
Equipo con muy buen contragolpe, con jugadores bueno pues que llevan muchos años en la categoría. Para mí bueno pues el mejor, prácticamente los mejores visitantes de segunda división, y que realmente si lo dejas cómodo y se sienten a gusto juegan, te pueden hacer sufrir demasiado.
I el president de l'Espanyol demana disculpes pel descens i assegura que tornaran a primera.
El xinès Shen Yanseng, màxim dirigent i propietari del club blanc i blau, ha donat la cara l'endemà de confirmar-se el descens a segona, 27 anys després, en perdre contra el Barça al Camp Nou.
I la Federació de Tenis Taula planifica dos inicis de lliga diferents per la Covid-19.
O bé començar a l'octubre o només jugar una volta a partir del gener.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Benén a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Les nostres platges, aquests colors, la serenor, els nostres sabors, aquests camins. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de Costa Barcelona amb els cinc sentits.
Barcelona és molt més.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els claustres són uns espais tancats per definició, ja que el mateix nom prové del llatí claustrum, amb la mateixa arrel que el nostre verb clausurar o que l'adjectiu clos. Espai central d'edificis com monestirs o catedrals, el claustre acostuma a ser un oasi de tranquil·litat molt agradable encara avui dia. Però la seva natura de tancament pot portar confusió, perquè un claustre pot ser també un lloc on obrir-se a noves experiències. És el cas de la proposta en xarxa d'avui. Poesia al claustre és un cicle que tindrà lloc aquest mes de juliol al claustre de la Mercè de Girona, un centre cultural ubicat en un antic convent del segle XIV. L'Escola Municipal d'Humanitats de Girona és l'encarregada d'organitzar aquest programa de vetllades poètiques que ens convida a refrescar tres nits d'estiu amb versos tan clàssics com contemporanis. La jornada inaugural, el dimecres 8 de juliol, va a càrrec de David Fernández i Lu Roy i du per títol La força incendiària de les paraules. Dimecres 15 de juliol és el torn de Joan Massot-Kleiner i Anna Godoy amb poetes Elles tenen la paraula. I el 22 de juliol, Joan Isaac s'encarregarà de posar-hi el punt i final amb Paral·lelismes. Tots tres dies a les 9 de la nit i de franc, tot i que cal inscriure-s'hi prèviament a través del correu emhu@ajgirona.cat. Poesia al claustre, 8, 15 i 22 de juliol, al claustre de la Mercè de Girona i també en streaming a través del canal de YouTube de Girona Cultura TV.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Primer dia de l'obligatorietat de portar mascaretes també a l'aire lliure i encara que es puguin mantenir les distàncies. Montse Manent.
La mesura, però, com sempre, té partidaris i detractors entre la comunitat científica i la ciutadania. A Badalona, per exemple, hi ha diversitat d'opinions.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Albadalejo.
La mesura obligatòria té algunes excepcions, com en el cas de fer esport o en presència de grups de convivència estables. En aquest primer dia d'ús obligatori hem sortit als carrers a preguntar als badalonins i badalonines què en pensen.
A mi em sembla perfecte. La veritat és que nosaltres l'hem portat sempre, amb els crios també, i em sembla que és el que toca.
Crec que ja no s'hauria de dir, haver dit en cap moment que es deixés de portar.
Primera mort al Segrià des del confinament en un nou dia on augmenten els positius en 46 i ja són 82 les persones ingressades a Lleida, 11 de les quals en UCIs.
Mentrestant, la síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, posa en dubte la legalitat del confinament perimetral del Segrià perquè el considera desproporcionat i injustificat amb les dades epidemiològiques a la comarca.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Tancar la ciutat de Lleida en aquests moments és el pitjor que les pot passar. Tanquem indiscriminadament a la gent, gent que la major part de nosaltres estem sants i sense fer test, sense altres mesures de suport a la ciutadania lleidatana, això és intolerable. Si això és tot el que pensa fer la Generalitat de Catalunya amb Lleida, molt malament.
L'Audiència Nacional no jutjarà per assassinat els tres detinguts pels atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils.
L'Audiència Nacional ha acordat l'obertura del judici oral contra els tres presumptes membres de la cèl·lula jihadista que va atemptar el 17 d'agost del 2017. Els tres imputats seran jutjats, però, pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa, però no per assassinat.
Confirmada la permanència del Mobile World Congress fins al 2024 a Barcelona.
Ho avançava ahir el seu conseller delegat, però avui ho ha ratificat el patronat del Mobile World Capital Barcelona. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, augura per l'any que ve l'edició amb més assistència del Congrés.
I faig un pronòstic, que el mobile l'any que ve serà el mobile amb més assistents de la història, per un motiu, perquè compaginarà per primera vegada la component presencial amb la component virtual. I serà, jo crec, també una experiència nova de com fer un congrés, de com fer un esdeveniment d'aquestes característiques.
I en cultura, l'emblemàtic edifici modernista de Reus, la Casa Navàs, recupera avui el frontispici destruït durant la Guerra Civil.
L'arquitecte Lluís Domènech i Montaner el va dissenyar per coronar l'immoble a principis del segle XX, una pràctica habitual en diferents edificis de l'època modernista.
La nova ràdio, David Fernández.
La reconstrucció ha estat possible gràcies a la voluntat de la nova propietat i al fet que la família que regentava aquesta casa botiga en l'antiguitat conservés algunes pedres del capcer original que va destruir una bomba de la Guerra Civil l'any 1938. Unes pedres que ara han permès poder fer rèpliques. Sílvia Segalàs, la directora de la Casa Navàs de Reus.
El que fem és retornar-li l'aspecte que Domènech Montaner va dissenyar a principis de 1900.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà poc mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans. A més, creixeran nuvolades a punts de muntanya on s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat feble o moderada, així com al massís del Port i altres punts del terç oest. A més, aniran acompanyats localment de tempesta i calamarsa o pedra. A banda, el Pirineu és possible que siguin localment forts. Per tant, precaució. En general, la temperatura pujarà un parell de graus i fregaran els 36 graus a ponent, mentre que la resta oscil·larà entre 29 i 34 graus. Pel que fa a demà, mantindrà la nuvolositat en general, tot i que al litoral hi haurà més clarianes i farà més sol. De nou a la tarda s'esperen xàfecs amb tempesta al Pirineu i al Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i el massís del Port. La temperatura serà semblant i oscil·larà entre 27 i 32 graus al litoral i al Pirineu i entre 30 i 35 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Contem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Isaac Malé, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments trobem fluïdesa en general a la xarxa viària catalana i es circula amb comoditat per la majoria de carreteres. L'única incidència a aquesta hora és que segueix tallada des d'aquest matí la C-230A a Torres de Segre. Es fan desviaments senyalitzats a causa del tancament d'una canonada d'aigua. A banda d'això, com dèiem, predomina la fluïdesa a les carreteres catalanes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primera mort al Segrià per Covid-19 des del confinament i ja són 80 les persones ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova i altres centres de la regió sanitària. Tot plegat el mateix dia que entra en vigor l'obligatorietat de portar mascaretes també a l'aire lliure i encara que es puguin mantenir les distàncies. La mesura, però, com sempre, té partidaris i detractors, també entre la comunitat científica. Tot i que el gruix d'epidemiòlegs la veuen una eina necessària per aturar la transmissió, d'altres consideren que la decisió de fer-la obligatòria és política i no es sustenta amb cap criteri científic.
Així s'han expressat recentment veus com la del cap del Departament de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante. Altres, en canvi, tot i que creuen que la norma està més orientada per grans concentracions urbanes, sí que consideren la seva obligatorietat una bona eina per intentar frenar la transmissió del virus. És el cas de la metgessa adjunta també de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, la doctora Judit Villa, que n'ha parlat a la xarxa.
Fet servir la mascareta s'ha mostrat eficaç. Es pensa, es creu que si un 50% de la població la portés als espais públics, es reduiria aquesta tassa de contagiositat que nosaltres mirem amb un paràmetre que és la RO, que és quanta gent es pot contagiar una persona infectada. Es baixaria per sota de 1, solo com que la meitat de la gent la portés, amb la qual si baixem la contagiositat per sota de 1, estaríem controlant l'epidèmia.
I a tot això anem a veure què n'opinen els ciutadans de l'obligació de portar mascaretes a l'aire lliure. Per saber-ho, els companys de Ràdio Ciutat Badalona han sortit al carrer per copsar les opinions dels badalonins. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Albadalejo.
La mesura obligatòria té algunes excepcions, com en el cas de fer esport o en presència de grups de convivència estables. En aquest primer dia d'ús obligatori hem sortit als carrers a preguntar als badalonins i badalonines què en pensen.
A mi em sembla perfecte. La veritat és que nosaltres l'hem portat sempre, amb els crios també, i em sembla que és el que toca.
Crec que ja no s'hauria de dir, haver dit en cap moment que es deixés de portar.
La veritat és que em sembla bé, perquè hi ha molta gent que és poc conscient, no se la posa i va per tot arreu sense res, i a vegades és necessari que obliguin a algú per fer-ho, no?
Pel que fa a l'ús de la mascareta a la platja, l'Agència de Salut ha puntualitzat que no serà necessària ni per banyar-se ni per prendre el sol, però que sí que caldrà per desplaçar-se per la sorra. Cal recordar que l'incompliment se sancionarà amb una multa de 100 euros.
Tot plegat, com dèiem, el mateix dia que es registra la primera mort per coronavirus al Segrià des del confinament. Els ingressos hospitalaris a la regió sanitària de Lleida pugen també a 82, dels quals 11 estan a la UCI. El gruix d'aquests ingressos són a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, amb una cinquantena de nous pacients de Covid-19.
Pel que fa als contagis, el Segrià ha sumat 46 nous positius avui dels 482 registrats per Salut a tot Catalunya. La situació als centres sanitaris, especialment a les urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, és de calma tensa. Per ara es manté estable, però els responsables del servei Admeten que tot pot canviar en qualsevol moment, com ja ho va fer el mes de març. També recorden que en breu es compliran 15 dies des del desconfinament total i la revetlla de Sant Joan, moment en què s'espera un augment important de nous positius. Paral·lelament, i tot i que el confinament al Segrià és perimetral i no total, la facturació a bars, restaurants i hotels de la comarca ha caigut un 90%. És per això que la Federació d'Hostaleria de Lleida reclama mesures de suport al sector per minimitzar el 1,8 milions d'euros de pèrdues diàries.
I això, hi afegim les declaracions avui de la síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, posant en dubte la legalitat del confinament perimetral del Segrià. Padial el veu desproporcionat i injustificat d'acord amb les dades epidemiològiques a la comarca. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bona tarda.
Bona tarda. Padial ha fet arribar un escrit al síndic de Greuges demanant que el govern justifiqui la decisió de confinar el Segrià, ja que, segons el Procicat, només es poden limitar els drets en estat d'emergència 1, que es dona quan els contagis superen les 700 persones per cada 100.000 habitants, fet que no s'ha donat al Segrià i per això la síndica considera intolerable el confinament perimetral.
Tancar la ciutat de Lleida en aquests moments és el pitjor que li pot passar. Tancar indiscriminadament a la gent, gent que la major part de nosaltres estem sants, i sense fer test, sense altres mesures de suport a la ciutadania lleidatana, això és intolerable. Si això és tot el que pensa fer la Generalitat de Catalunya amb Lleida, molt malament.
En l'escrit, la síndica de Greuges Municipal també ha demanat un reforç urgent a la sanitat pública del Segrià, sobretot als CAPs.
De brots, però, en continuen sorgint arreu de Catalunya, avui especialment tres de nous, una a Cassà de la Selva, en un casal d'estiu, on de moment només hi ha un nen que ha donat positiu i ha obligat a aïllar 12 nens més i els seus monitors. L'altre, però, i més significatiu, el Reial Club de Polo de Barcelona.
El club ha hagut de tancar el seu casal per un brot de Covid-19 entre el seu personal. Almenys tres dels treballadors han donat positiu. Es tracta de dos monitors de pàdel i un del casal, però hi podria haver més casos a l'espera de les proves PCR que s'han fet els 80 monitors restants. Dels 300 nens inscrits, una vintena hauran de passar també a la quarantena.
I on també s'han confirmat dos nous brots és a Tortosa. Allà l'alcaldessa Meritxell Roger ja s'ha afanyat a demanar precaució entre els tortosins perquè no abaixin la guàrdia després d'haver estat la regió, la de Terres de l'Ebre, menys afectada fins ara per la pandèmia. Connectem de nou amb Canal Terres de l'Ebre, ara amb Andreu Miralles. Bona tarda.
Bona tarda. Continua el degoteig de nous casos positius de coronavirus a les Terres de l'Ebre. El Departament de Salut ha confirmat dos brots a Xarta i Camarles, amb quatre positius en total. El focus estaria en un claustre de professors de l'Institut del Perelló. Igualment, s'han detectat dos casos a Amposta, un a la Ràpita i tres al Canà. Este últim tindria l'origen a Barcelona. En les darreres hores també s'han confirmat dos casos més a Tortosa, segons ha explicat avui mateix l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger.
Coneixem que hi ha dos casos que estan a domicili, no són casos greus, no tenen cap problemàtica ni cap patologia greu i, per tant, estan en situació de normalitat, però sí que ens detecta que, com hem dit des del primer dia, este virus existeix, avui està present a la societat i, per tant, el que hem de fer és continuar prenent totes les mesures.
En total, a les Terres de l'Ebre, en els últims dies, s'han confirmat un total de 12 casos nous.
Preocupació també a Tarragona pel brot de coronavirus que ha aparegut a la ciutat, tot i que es tracta d'un cas controlat des del consistori demanen a la ciutadania que aquest cas serveixi com a alerta per extremar les precaucions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Salut ha confirmat un brot de Covid-19 a la ciutat de Tarragona amb 5 casos positius, tots ells de la mateixa família. A banda d'aquests 5 positius, el Departament de Salut està fent seguiment d'una vintena de persones. Fins al moment no hi ha cap hospitalitzat i es desconeix com s'han contagiat els pacients. El portaveu del govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha assenyalat que tot i tenir aquest brot controlat, aquest fet ha de servir d'alerta perquè la ciutadania acabi de conscienciar-se.
Ens preocupa moltíssim. Fins ara els resultats de Tarragona eren positius en el sentit que aquí no havia copejat fort. Això és perquè tant des de l'administració vam ser molt restrictius i molt preventius ja d'entrada, com des de la ciutadania se'ns va prendre en sèrio. Creiem que darrerament s'havia baixat bastant la guàrdia, tothom s'havia relaxat, i serveixi aquest brot per estar tots ben alerta perquè la pandèmia no s'ha acabat.
Des que va començar la pandèmia, al Camp de Tarragona s'han sumat més de 2.200 casos i prop de 400 morts.
Tot plegat, com dèiem, amb una nova jornada de proliferació de brots. Sanitat confirma que n'hi ha 73 d'actius a tot Espanya. Alguns s'estan estudiant, com és el cas d'un possible brot al Maresme, on de moment s'estan fent proves a 10 nois amb símptomes després d'haver participat en una festa a la platja amb una seixantena de persones. S'està, per tant, com dèiem, a l'espera d'aquests resultats. De moment, els casos confirmats avui són, segons Sanitat, 10 morts i 241 nous contagis per Covid-19 en els darrers 7 dies.
En la compareixença, el coordinador d'emergències, Fernando Simón, ha reconegut que en el cas del Segrià hi ha cert grau de transmissió comunitària, fet que diferencia aquest brot de la resta dels detectats al conjunt de l'Estat, especialment els d'Aragó. Simón, però, ha descartat per ara un confinament domiciliari i ha considerat que hi ha marge encara per endurir les restriccions al Segrià.
No estoy seguro que ahora mismo confinar en las casas vaya a tener un impacto mayor. Yo creo que hay que esperar. Ahora, afortunadamente, ahora no tenemos que esperar 15-20 días. Ahora con 5 o 6 días tenemos ya el periodo de incubación medio, podemos empezar a observarlo. Yo esperaría, creo que hay que esperar para ver si hay que confinar o no en las casas.
Els responsables d'emergències sanitàries considera que l'acció més important feta fins ara ha estat la restricció de mobilitat i que en uns dies es veurà si té efectes. També sobre la nova normativa de mascaretes de la Generalitat, Simón ha considerat que encara que la decisió sigui sobreactuada, sempre serà millor que no fer res.
Doncs la Generalitat de Catalunya fa un acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 aquesta nit a Barcelona i assistirà el president Quim Torra i el del Parlament, Roger Torrent, entre altres autoritats.
L'acte no estarà obert al públic i té com a objectiu llançar un missatge d'esperança. Amb el títol de la foscor a la llum es llegiran textos, es faran projeccions i jocs de llums a tota l'Avinguda Maria Cristina i s'encendran els llums de les fonts de Montjuïc en record a les víctimes. La música també acompanyarà a la nit amb actuacions d'artistes com Clara Peia, Gemma Homet, Les Migues, Miqui Núñez, Lax Ambusto, Miquel Abras, Doctor Prats, Jofre Bardagí, Bet, Helena Gadel, Santi Balmes i els actors Ros Andreu i Joan Pera. La directora artística de l'acte, Marta Bayarri, n'ha parlat a la xarxa.
El que d'alguna manera hem volgut és fer extensiu, no?, aquest reconeixement a les persones que ens han deixat, però també a tots aquells que han estat essencials durant el procés dels difícils dies que hem viscut, tots els col·lectius que ens han ajudat a sortir-nos-en, i també a la pròpia ciutadania, que des de casa i com ha pogut ha mirat de fer el trajecte més portable.
L'acte es podrà seguir a partir de les 10 de la nit a les televisions i ràdios locals en una emissió que conduiran els periodistes de la xarxa Mònica Hernández i Jordi Sacristán.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En clau política, nova sessió de debat avui al Parlament, al voltant principalment de la gestió de la Covid-19, on tots els grups han presentat les seves mocions. La majoria en defensa de millores sanitàries, però també d'habitatge o suport al món local. En la sessió d'avui també hi ha hagut espai per picabaralles, de nou entre els dos socis de govern, en aquesta ocasió per la taula de diàleg. Ha seguit la sessió el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Els partits de l'oposició critiquen la gestió i reclamen més recursos a l'executiu català i els partits de govern demanen més diners a la Moncloa. Escolteu la diputada dels Comuns, Marta Ribas, la socialista Assumpta Escarp i la republicana Gemma Espigares.
Si la mascareta ajuda, benvinguda sigui, però la mascareta no tapa el desgovern. La mascareta ni tapa la manca de rastrejadors, ni tapa la manca de secretari de Salut Pública, ni tapa la manca d'inspecció de treball, ni tapa la manca de coordinació entre els dos socis de govern.
S'ha confinat després de negar-ho per 3 vegades. També l'endemà que la consellera anunciés ahir que es crea la unitat de seguiment de la Covid, que a mi em va generar una certa confusió, perquè no sé si només és pel Segrià, si és en general, i tampoc acabo d'entendre què hem fet durant aquests 5 mesos.
No hagués estat el mateix si haguéssim tingut un sistema universal i amb un sistema públic fort. Malgrat això, malgrat el sistema heredat, la resposta ha estat de reorganitzar l'atenció primària i hospitalària de dalt a baix.
La Cambra Catalana també ha debatut una moció sobre el balanç i les perspectives per a l'autogovern després de l'estat d'alarma. Junts per Catalunya demana reprendre el camí cap a la independència i Esquerra a la taula de diàleg enmig de les crítiques de Ciutadans, el PSC i el Partit Popular.
I el govern espanyol impulsa un pla de xoc per la ciència i la investigació mèdica d'uns 1.050 milions d'euros en ajudes directes. El president Pedro Sánchez assegura que la pandèmia del coronavirus evidencia les retallades i poc interès en la ciència en la darrera dècada i assegura que Espanya no pot continuar girant-s'hi d'esquena. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. És un pla de xoc per rescatar la ciència i la investigació mèdica, dotat amb 1.056 milions d'euros d'ajudes directes i 500 més d'indirectes per a empreses del sector. Envoltat d'investigadors, Sánchez ha destacat la importància que ha tingut la ciència en la pandèmia del coronavirus i en les que possiblement vindran, i s'ha mostrat convençut que la ciència és una eina de futur.
Y para lograrlo hemos de aplicar una de las enseñanzas que nos ha dejado esta emergencia sanitaria. La ciencia es el arma con la que los pueblos se protegen en la adversidad y es a la vez la herramienta con la que se construye el futuro. Y España quiere protección frente a la adversidad y sobre todo España lo que quiere, desea, demanda es futuro. Y por eso necesita del aporte de la ciencia. Os necessita a ustedes.
El pla té tres eixos: enfortiment de la investigació, atracció de talent perquè els joves investigadors no marxin del país i l'impuls de la indústria en recerca, desenvolupament i innovació.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Al marge de la Covid-19, l'altre titular del dia el trobem a l'Audiència Nacional, on finalment no es jutjarà per assassinat els tres detinguts pels atemptats del 17A.
L'Audiència Nacional ha acordat l'obertura del judici oral contra els tres presumptes membres de la cèl·lula jihadista que va atemptar a les Rambles de Barcelona, també a Cambrils, el 17 d'agost del 2017. Els tres imputats, que no van morir ni a l'explosió d'Alcanar ni als atacs del 17A, estaran jutjats, però per delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa, però no per assassinat, com reclamen les acusacions particulars de les víctimes. El jutge instructor considera que cap dels tres va participar directament en els fets de Barcelona i Cambrils, per això obre la porta tan sols a acusar-los d'intent d'assassinat. Els autors materials dels fets van morir abatuts pels Mossos o en l'explosió del xalet d'Alcanar pocs dies abans dels atemptats.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
I ho acabem de saber, Nadia Calviño no presidirà l'Eurogrup, el Consell de Ministres de Finances de la zona euro. En segona votació s'ha imposat el candidat irlandès Pascal Donoghue, que assumirà el càrrec per dos anys i mig, substituint el portuguès Mario Centeno.
La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital era la favorita en les travesses després que Itàlia, França, Portugal i Alemanya fessin públic el seu suport a Nadia Calviño.
Confirmada, això sí, la permanència del Mobile World Congress fins al 2024 a Barcelona. Ho avançava ahir el seu conseller delegat, però avui ho ha ratificat el patronat del Mobile World Capital Barcelona. El pacte entre organitzadors, institucions, patrocinadors i govern, que va un any més enllà del previst inicialment, és un compromís ferm per mantenir Barcelona com a referent del sector tecnològic. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Els organitzadors ja treballen en l'edició del 2021, que, com ha dit el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, tindrà un format híbrid.
Un nou model de congrés on segurament podrem dir que hi tenim més assistents que mai, perquè també combinarà l'element telemàtic en una nova forma d'entendre el que ha de ser un congrés.
L'alcaldessa de Colau ha insistit en la bona notícia per Barcelona. Una ciutat ha dit que ha de ser clau en la recuperació econòmica.
Líder en innovació tecnològica, líder en talent propi i en atracció de talent i d'inversions productives i d'esdeveniments.
Tot i que no ha pogut assistir físicament per motius d'agenda, la vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha refermat el compromís amb la ciutat anfitriona.
Ese compromiso que todos tenemos por la continuidad del mobile en Barcelona.
Organitzadors i institucions han mostrat, doncs, un missatge d'unitat i de compromís amb la ciutat del mobile.
En cultura, la Casa Navàs de Reus, un emblemàtic edifici modernista, obra de Lluís Domènech i Montaner, recupera avui el frontispici de l'immoble destruït durant la Guerra Civil. Montaner el va dissenyar per coronar l'immoble a principis del segle XX, una pràctica habitual en diferents edificis de l'època modernista. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. La reconstrucció ha estat possible gràcies a la voluntat de la nova propietat i al fet que la família que regentava aquesta casa botiga en l'antiguitat conservés algunes pedres del capcer original que va destruir una bomba de la Guerra Civil l'any 1968, unes pedres que ara han permès poder fer rèpliques. Sílvia Segalàs, la directora de la Casa Navàs de Reus.
La inauguració del capcer és un moment històric no només per la ciutat de Reus, sinó pel país i pel modernisme europeu en general, perquè cal pensar que Casa Navàs és l'únic edifici modernista de tota Europa que conserva el seu interior original. Per tant, el que fem és retornar-li el seu l'aspecte que Domènec tenia a Lidanyà a principis de 1900.
La inauguració tindrà lloc en línia a 8:45 pel web de Casa Navàs i per Canal Reus, un acte que inclourà la projecció del documental Casa Navàs reconstruint la memòria i una acció teatral just abans de destapar-se el frontispici.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona A, el Girona apura les opcions de pujar directament a primera.
El gironín cinquens juguen avui contra l'Almeria, quart, a 9:45 de la nit a Montilivi. Si l'equip català vol lluitar fins l'últim dia pel segon lloc, necessita imposar-se avui als andalusos, un equip que coneix molt bé l'actual entrenador del Girona, Francisco.
Equipo con muy buen contragolpe, con jugadores que llevan muchos años en la categoría. Para mí, el mejor, prácticamente los mejores visitantes de segunda división, y que realmente si lo dejas cómodo y se sienten a gusto, juegan, te pueden hacer sufrir demasiado.
El president de l'Espanyol demana disculpes pel descens i assegura que tornaran a primera.
El xinès Chen Yangseng, màxim dirigent i propietari del club blanquiblau, ha donat la cara l'endemà de confirmar-se el descens a segona, 27 anys després en perdre contra el Barça al Camp Nou.
La major responsabilitat del mal resultat esportiu d'aquesta temporada és meva. Per això vull expressar les meves sinceres i profundes disculpes a l'afició i als seguidors que donen suport i es preocupen de l'equip. Per aquest motiu, hem de realitzar una profunda autocrítica i reflexió. El club tornarà a la màxima categoria, al lloc on per la història mereix estar.
La Federació de Tenis Taula planifica dos inicis de Lliga diferents per la Covid-19.
O bé començar l'octubre o només jugar una volta a partir del gener. A la superdivisió femenina està confirmada la presència del Girbau Vic i els Ganxets de Reus, i a la masculina del Borges i el Serra Escala.
I el Joventut de Badalona ja té nou entrenador ajudant per les pròximes tres temporades.
José Ángel Samaniego, que s'incorporarà a l'estaf tècnic de Carles Duran. El basc ja va treballar al club fa 4 anys.
I el Barça de bàsquet i d'handbol anuncia fitxatges.
En el món de la cistella, el club blaugrana ha comunicat un principi d'acord per l'arribada del base grec Nick Kalantes fins al 30 de juny de l'any 2023.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ale Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La Xarxa de Comunicació Local.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país, fora casa teva. I diria sí en una altra llengua. Y pues